Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 26 d'octubre del 2024. Tot i que portem alguns dies de pluja, la sequera que portem arrossegant des de fa 3 anys s'ha notat i de quina manera en l'agricultura. La Deo Montsant ha presentat aquesta setmana els resultats de la campanya de la verema d'enguany, que ha estat la més baixa de la seva història. En el mateix sentit, la DOP Siurana arrenca la campanya de l'oliva també amb una previsió d'una reducció del 50% respecte als altres anys, i totes les entitats segueixen insistint al govern per tal que acceleri les infraestructures per garantir el reg per als conreus. Per tant, un dia més parlarem de la sequera i els seus efectes, però avui també ens farem ressò de que Priorat Enoturisme ha presentat aquesta setmana la primera edició de Es temps de Priorat Enoturisme, i que l'ANC al Priorat ha celebrat una assemblea oberta per recollir propostes per traçar el nou full de ruta de l'organització. Així mateix, us explicarem que aquest cap de setmana té lloc el primer Priorat versió original del curs, que organitza el Centre Quim Soler i que en aquesta ocasió tracta sobre la intel·ligència artificial. Com sempre, acabarem amb el repàs a l'actualitat esportiva dels equips de futbol i futbol sala prioratins i amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! La denominació d'origen Montsant ha tancat la verema d'enguany amb poc més de 4 milions de quilos vermats, una reducció de la producció històrica que representa un 50% menys respecte a la mitjana dels darrers anys i un 20% respecte a l'any passat, any en què la producció ja es va veure minvada per la sequera. I és que la sequera continua sent la principal causa d'aquesta reducció de la producció que viu la zona, que va començar la verema amb uns registres de pluja acumulats al llarg de l'any per sota dels 250 litres, agreujant el dèficit hídric acumulat des del 2021 i que està sotmetent les vinyes a un intens estrès hídric. Per aquest motiu, des del Consell Regulador de la DEO Montsant s'insisteix a demanar al govern de la Generalitat la posada en marxa urgent de mesures que garanteixin l'arribada immediata d'ajudes. Així mateix, es recorda a l'administració que, mentre es posen en marxa les mesures per fer arribar aigua de l'Ebre cap als embassaments de la comarca, és necessari garantir ajudes compensatòries a cellers i viticultors per pal·liar els efectes de la sequera en una comarca eminentment agrícola on el sector primari és la base de l'economia. Ho explica la presidenta de la DEO Montsant, Pilar Just.
Ens trobem amb la verema més curta en aquests 23 anys d'història de la DEO Montsant, amb una sequera extrema que ha portat a tenir una davallada de producció que ratlla el 50%, però com a única notícia positiva és amb una molt bona qualitat del raïm. Amb aquestes xifres, la supervivència de gran part de les economies dels nostres viticultors i cellers està a la corda fluixa, i és per això que demanem al nostre govern que sigui una prioritat, que siguin una prioritat aquestes ajudes urgents que han d'arribar a la nostra comarca i fetes a mida i a escala de la nostra problemàtica.
Acaba la verema i comença la campanya de l'oliva. La DOP Siurana preveu que la d'enguany se situarà al voltant dels 2.750.000 litres d'oli d'oliva verge extra i per tercer any consecutiu la producció caurà a més de la meitat si es compara amb una campanya mitjana a causa de la sequera. Durant l'acte de presentació de l'oli d'oliva verge extra DOP Siurana, que va tenir lloc aquest dijous a Vilaseca, el president del Consell Regulador, Antoni Galceran, va assenyalar que el canvi climàtic ha provocat que durant els darrers 3 anys s'hagi registrat una dràstica reducció de la producció, per sota del 50% d'una collita normal. Pel que fa als preus, des del Consell Regulador de la DOP Siurana, s'estima que enguany podrien estar lleugerament per sota dels de l'any passat, si bé encara estem a principi de la campanya. Així mateix, el president de la DOP Siurana reivindicava la necessitat de garantir el reg davant la manca de pluges, mentre afegia que cal assegurar la viabilitat dels cultius perquè hi hagi relleu generacional. I un dels eixos centrals de l'acció del govern per fer front a la sequera són les inversions en la millora i modernització de les infraestructures de regadiu a Catalunya que comportin un aprofitament de l'aigua millor i més racional. D'aquí que el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació convoqués el passat 13 de juny una nova edició dels ajuts destinats a les comunitats de regants per a la millora i modernització de les xarxes de regadius, en aquest cas corresponents als anys 2025, 2026 i 2027. Doncs bé, un cop acabat el termini de presentació de sol·licituds, se n'han presentat un total de 84 en el conjunt de Catalunya, 35 de les quals corresponen a la demarcació de Lleida, 34 provenen de Tarragona i les Terres de l'Ebre, 8 a la demarcació de Girona i 7 són de Barcelona. Aquesta convocatòria implica una dotació pressupostària inicial de 25 milions d'euros de subvenció i els 84 projectes presentats suposaran un import d'inversió de 53,9 milions d'euros, el que representa una xifra rècord de subvenció i d'inversió en projectes sol·licitats en la història d'aquests ajuts. El secretari d'Agenda Rural, Víctor Sas, va agrair a totes les comunitats de regants la seva bona predisposició per dur a terme les modernitzacions en els regadius que permetran als agricultors fer un ús molt més racional i eficient de l'aigua. L'objecte d'aquesta línia d'ajuts és promoure la modernització de les instal·lacions de les xarxes col·lectives de reg i la incorporació de noves tecnologies que augmentin l'estalvi i l'eficiència en el transport, la distribució, l'aplicació del reg als conreus i l'emmagatzematge de l'aigua. En el context de crisi climàtica actual, amb episodis de sequera cada vegada més freqüents, l'estalvi d'un bé públic tan escàs com és l'aigua a partir de la implantació de recs eficients constitueix una eina estratègica per a l'adaptació de l'agricultura mediterrània a les limitacions i els impactes previstos a conseqüència del canvi climàtic. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha resolt provisionalment atorgar subvencions a una trentena d'entitats ambientals, sense ànim de lucre, entre associacions, fundacions i cooperatives, per finançar projectes de gestió d'espais naturals protegits que milloren l'estat de conservació del patrimoni natural i la biodiversitat de 36 espais naturals sense òrgan de gestió en col·laboració amb els ens locals. En concret, les entitats beneficiàries rebran 9,3 milions d'euros en 4 anys per abordar globalment la conservació i la dinamització de la biodiversitat de manera coordinada i participada. L'import total màxim per entitat beneficiària és de 400.000 euros i el mínim de 100.000, establert segons la disponibilitat pressupostària i els criteris de valoració publicats a les bases reguladores. En el cas de la comarca del Priorat, se'n beneficiaran dos projectes. Per una banda, el GPEC Ecologistes de Catalunya podrà tirar endavant el Pla de Gestió i Conservació Ecològica de la conca del riu Siurana i les planes del Priorat, pel qual rebrà un ajut de gairebé 370.000 euros. Per la seva banda, el grup Natura Freixe rebrà 356.000 euros per a la millora de la integritat biològica, recerca i transferència de coneixement per a la gestió dels espais fluvials protegits del nord de les Terres de l'Ebre, entre els que també s'inclouen la conca del riu Siurana i les planes del Priorat. L'associació Priorat Enoturisme va presentar aquest dijous a Barcelona la primera edició de Temps de Priorat Enoturisme. L'espai Born to Cook de la Sagrera va acollir aquest esdeveniment que tindrà lloc a la nostra comarca al cap de setmana del 22 al 24 de novembre. L'objectiu de Temps de Priorat Enoturisme és celebrar el ric tapís del territori, les tradicions, la natura, la cultura i l'hospitalitat de les gens del Priorat, segons indiquen des de l'associació. Així doncs, es durà a terme un programa transversal amb una àmplia oferta d'activitats destinades tant a professionals com a públic final i que buscarà la complicitat de tots els sectors econòmics i socials de la comarca, posant en valor la gastronomia, el paisatge i la cultura com a complements imprescindibles i amb la sostenibilitat com a bandera. En l'acte d'aquest dijous, els assistents van poder gaudir d'una àmplia representació de vins, olis i gastronomia de la comarca del Priorat, ja que hi van participar una trentena de cellers de les dues denominacions d'origen del territori, la d'O Montsant i la d'O Priorat, a més de restaurants i productors d'oli. El celler prioratí Perinet ha obert mercat a l'Amèrica Central i a l'Europa de l'Est, on preveu exportar fins al 10% de la seva producció anual. En concret, l'empresa ha començat a exportar els seus vins a Cuba, la República Dominicana, Croàcia i Sèrbia. L'any 2023, Perinet va produir 60.000 ampolles de vins i caves. L'obertura d'aquests nous mercats és el resultat de la participació del celler en la missió inversa que Acció, l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat, va organitzar el 2023 juntament amb la Cambra de Comerç de Lleida. En el marc d'aquesta missió, Perinet va contactar amb diversos potencials clients internacionals que ara li han permès obrir-se en aquests nous mercats. Abans d'aquesta missió inversa, Perinet exportava prop del 70% de la seva producció anual a una quinzena de països en total, entre Amèrica del Nord, Europa i Àsia. Els Estats Units és el principal mercat, seguit de Dinamarca, Suïssa, la Xina i el Canadà. A banda d'aquests nous mercats on ja s'ha situat, Perinet preveu fer el mateix els propers mesos al Japó, el Vietnam, Bulgària, Estònia i una dotzena de països més. L'Assemblea Nacional Catalana del Priorat va organitzar aquest dijous al vespre una assemblea oberta per decidir el nou full de ruta que ha de prendre l'organització per aconseguir el seu objectiu final, la independència. La jornada tenia per objectiu recollir propostes al voltant de com aconseguir la unitat estratègica de les forces independentistes, com afrontar el procés de desnacionalització, com impulsar la mobilització o quina fórmula és la més adequada perquè l'independentisme recuperi la majoria al Parlament de Catalunya, entre d'altres. El Parc Natural de la Serra de Montsant organitza aquest cap de setmana diverses activitats en alguns municipis del seu àmbit. Precisament ahir, el Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades va dur a terme una activitat d'observació del cel nocturn i de la contaminació lumínica amb un guia astronòmic acreditat per la Fundació Starlight. I és que la qualitat del cel nocturn de les Muntanyes de Prades i la Serra de Montsant ha situat aquest territori com un dels indrets més excepcionals per a l'observació del cel nocturn i destinació turística Starlight. Per altra banda, avui té lloc a Cabassers una sortida per conèixer un nou itinerari del parc, la Ruta de les Aigües, que segueix en bona part la séquia de la vila. En un tram ara al descobert s'hi aprecien un conjunt d'elements del patrimoni geomorfològic i d'arquitectura popular associat a l'aigua. Finalment, demà diumenge, a Cornudella es realitzarà l'activitat familiar gratuïta Petits Animals de Granja, per donar a conèixer a petits i grans els beneficis de conviure amb aquest tipus d'animals. El Centre Quim Soler celebra aquest cap de setmana al Molar una nova edició del Priorat versió original. En aquesta ocasió, l'entitat ha decidit centrar-lo en el tema de la intel·ligència artificial. La seva presidenta, Roser Bernet, explica que volen aprofundir en aquesta qüestió, ja que és un tema del que sentim a parlar cada dia, però que molta gent no sap què és ni quines conseqüències pot arribar a tenir.
D'aquells temes que donem per suposats moltes vegades, que són coses que mos cauen d'allà on siguin i que comencem a fer servir unes eines i uns instruments i uns processos que no sabem ben bé ni com funcionen, ni quines repercussions tenen i que impliquen a mitjà i llarg termini, no? I com que és una cosa que ja està damunt de la taula, que ja el tenim aquí, doncs pensem que és important aturar-se una mica i pensar de què va tot plegat, perquè si no tenim informació ens poden colar qualsevol cosa, i això és un dels temes que avui en dia, en altres almenys, ens preocupa.
Així doncs, per aquest cap de setmana s'han previst diverses sessions amb l'expert en intel·ligència artificial Ramon López de Mántaras, que parlarà sobre l'impacte social i ètic de la IA, així com també tindrà lloc l'espectacle Màquines sexuals de Jordi Naviosca, que aborda la qüestió amb molt d'humor i amb una mica de mala bava a partir de textos de Janet Winterston, Ian McEwan, Ferdinand von Schirach i Catherine Millet.
Els convidats són el Ramon López de Mántaras i la Jordi Naviosca, que cadascú des del seu món, diguéssim, doncs han abordat aquesta temàtica de la intel·ligència artificial. Per una banda, ell és un professor, diguéssim, i és un expert amb la matèria, i per tant doncs serà la visió des de l'expertesa, no? I no només en què consisteix i què és, de què parlem quan parlem d'intel·ligència artificial, sinó quines repercussions té això amb la a la nostra vida quotidiana, i no només a la nostra vida quotidiana, sinó en el conjunt de com s'organitza el món, no? I per altra banda, la Jordina Biosca, amb aquest espectacle que fa, que es diu Màquines Sexuals, també aborda, des de la seva vessant, diguéssim, de narradora i de persona que reflexiona sobre la realitat que narra, doncs també aborda aquest tema amb una precisió concreta, diguéssim, de quina manera amb les relacions humanes més directes i més privades, la intel·ligència artificial, què passa amb això, no?
Els caps de setmana del Priorat versió original tracten una temàtica concreta en cada ocasió. El d'aquest cap de setmana és el primer del curs i properament se n'anunciaran d'altres. Tot seguit, els esports. Els esports. El Falset Esportiu continua sense aixecar cap i en la jornada passada va perdre per 4-2 davant del Racing de Bonavista. Els falsetans van anar sempre per darrere en el marcador, tot i els gols de Yassin Amgar i Martí Abella. D'aquesta manera, el Falset suma 5 derrotes en 5 jornades i continua sense puntuar, igual que el Constantí i el Reus de tota la vida. En la jornada d'aquest cap de setmana, el Falset buscarà sumar els 3 punts avui a les 5 davant del Riudoms. El Porrera, en canvi, es va imposar per 4-3 al Montbrió. Tot i que els primers en avançar-se van ser els del Baix Camp, els porrerans van aconseguir remuntar i endur-se els 3 punts gràcies als gols de Marc Tarés, Mohamed Diakate i Malan Camasso. Amb aquest resultat, el Porrera escala fins a la tercera posició a la classificació amb 6 punts. En aquesta jornada, els prioratins visiten demà a les 7 de la tarda el camp del Salou B. En futbol sala, el Priorat Nord va golejar el Platense de Calafell per 1-11. Els cornudellencs van ser clarament superiors i es van imposar gràcies als gols de Miquel Baiget, Albert Figuereo, Pau Miró, Pau Bartolomé, Oriol Espasa, Pol Xitxercha i Pau Anguera. Aquest resultat permet al Priorat Nord posar-se líder a la classificació amb 9 punts, empatat amb el Reus i el Catllà. Aquest cap de setmana, els prioratins reben l'Aula Esport de Reus, avui a les 7, al Poliesportiu de Cornudella. A segona catalana, el Marroig va ser l'únic equip prioratí que va aconseguir la victòria. Els marrotxans es van imposar per 3-4 a la pista del Reus B gràcies a les dianes de Bernat Fernández i Adrià Folt. En canvi, els Guiamets va caure per 2-5 a casa davant del Mas Pujols i el Capçanes es va veure superar per l'Aleixar per 5-1. Així doncs, el Marroig és 5è amb 6 punts, el Capçanes, desè amb 3, i el Guiamets, 11è, encara sense puntuar, després de 3 jornades. Aquest cap de setmana arriba el primer derbi prioratí de la temporada. Marroig i els Guiamets s'enfrontaran avui, a partir de les 5, a la pista dels marrotxans. El Capçanes, per la seva banda, jugarà a partir de les 6 a casa davant del Vilanova d'Escornalbou. Finalment, en futbol sala femení, el Capçanes va perdre per 3-1 en la seva visita a Amposta. Les noies van anar sempre per darrere en el marcador i només van poder fer el gol de l'honor, obra de Sara Caballero. D'aquesta manera, les capçanenques ocupen la 9a posició a la classificació, encara sense cap punt. Aquest cap de setmana, les noies juguen a casa contra el Laguna, avui a les 4. També va perdre el femení del Priorat Nord. Les del nord de la comarca van caure per la mínima en la seva visita a la pista de la Pobla de Montornès. Les noies són 7enes a la classificació. Avui a les 5, el Priorat Nord rebrà el Rapitenc al Poliesportiu de Cornudella. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana amb una situació plujosa caracteritzada per una presència d'una borrasca amb aire fred que n'està afectant aquí les nostres comarques d'una forma ja bastant general, i aquesta situació es mantindrà per avui dissabte d'una forma bastant important, algunes tempestes, alguns xàfecs intensos, i per demà diumenge, tot i que no serà tan extensa, sé que continuaran aquests xàfecs i aquestes tempestes també distribuïdes per tota la nostra comarca. En definitiva, un temps inestable que no tan sols sols es desfectarà el diumenge també, sinó que el dilluns podria encara continuar aquesta inestabilitat, si bé no tan generalitzada. Les temperatures, les màximes tindran una tendència a baixar i en canvi les mínimes mantindran superiors a les que seria normal per aquesta època de l'any. En quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1427, una gran riuada del Túria, a València, provocava que el riu s'emportés al pont del Temple.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Us deixem ara amb un nou programa del Cataclà, Clar i Català. Que vagi molt bé.